L'entrevista.
Doncs anem a l'entrevista. Són 30 minutets des d'ara i fins d'aquí, això. Mitjoreta, José Luis Gallego, som-hi.
Som-hi.
El Lluís Moré ens acompanya de vegades amb aquest transició energètica. Ell és cap de l'àrea d'estalvi i eficiència energètica de l'Institut Català d'Energia i ens deixa molt clar que la mobilitat és un, per no dir, el vector més important a l'hora de ser eficients energètics. Lluís, què tal?
Molt bé, moltes gràcies.
I ell gestiona, li passen pel davant tots aquests ajuts, és el que té la
Correcte.
Taula col·lapsada ara mateix a la Generalitat.
Sí, rebem forces trucades.
Esperant notícies. I d'aquests ajuts del vehicle de gas, del vehicle elèctric, d'hidrogen, diguem que no.
Podrien ser,
però no.
Crec que han arribat, sí, com molt una, però no sabem si és correcte o no. Mirant les estadístiques, haurem de mirar a veure què ha passat.
D'acord. I després tenim un directiu de Hyundai Terrassa, Solmecar Motor, que és el Josep Artés. Com estàs?
Hola. Molt bé, gràcies.
Perfecte. I en aquest cas, Hyundai ara fa no gaire, igual que fa uns mesos teníem aquí a Nissan, doncs hi ha arribat, o fins i tot en aquest cas Hyundai supera els 400 quilòmetres d'autonomia, però atenció, no d'homologació, sinó reals, i per tant d'autonomia, i això vol dir que aneu molt més enllà i potser, i ara buscarem els vectors de trobar, potser això comença a disparar l'interès i comença a disparar les vendes. No sé si és així.
Doncs, bueno, ara amb les arribades de les bateries amb més capacitat, sí que ens estem trobant que la venda de vehicles pues, està augmentant. No? O sigui, han passat d'autonomies de 200 i escaig quilòmetres o 200 justets a 449 que dona el Hyundai Icon amb una bateria de 64 quilowatts i a partir d'aquí ja la gent es comença a plantejar com a cotxe únic. Ja són 400 quasi, doncs, bueno, si me'n vull anar a Madrid, quasi
que em paro a Saragossa.
Exacte, paro a Saragossa a esmorzar i carrego amb un carro semiràpid o ràpid i arribo a Madrid i ja hi soc. I quasi que tardo exactament el mateix que amb un vehicle de combustió interna.
I gastant gairebé zero.
Sí,
depèn d'on carreguis i a quins carregadors, perquè hi ha uns carregadors també ara mateix molt interessants, penso jo, n'haurem de parlar amb el Lluís Moré i altra gent d'aquest món, a la 2, que estan instal·lant gent privada i que tot i que pagues i 400 quilòmetres pagaràs uns 12-13 euros per carregar, però això és molt, molt raonable. José Luis.
Molt interessant tenir un concessionari tan important, perquè jo li vull fer una pregunta molt directa. El fet de que les bateries us hagin ofert la possibilitat d'atendre les necessitats dels vostres clients, els concessionaris no són ONGs, en principi. Llavors, han de fer vendre cotxes. És el que ells necessiten.
Correcte.
Llavors, fins ara, el cotxe elèctric, de bon rotllo t'ho dic, era caram, ostres, el cotxe elèctric l'hem de tenir, l'hem de vendre, però ara, amb una bateria de 450 quilòmetres, el cotxe elèctric ja comença a estar a l'aparador, ja comenceu a mostrar i dir, ei, una de les nostres primeres opcions quan entri vostè és el cotxe elèctric. No és aquell client que demana pel cotxe elèctric, sinó el client que entra i dir, vull un cotxe, dic, té el cotxe elèctric.
Sí, ja comença a ser així. El que passa és que bueno, encara és complicat canviar el xip a la gent, sobretot amb el tema de la inversió inicial de la compra del vehicle. No? Estem parlant que un cotxe elèctric d'aquesta capacitat estem doblant quasi o posant-hi, sí, quasi doblant el preu d'un vehicle amb de combustió.
Però ara estic fent de venedor de cotxe elèctric amb la calculadora a les mans i amb tot el background que dona això del canvi climàtic i de que t'estàs posant del costat de la solució. Això no teniu prou arguments? És a dir, no teniu ja eines absolutament ofensives?
Ens agradaria, però ens costa encara.
Jo ara seré dolent i li faig una reflexió. Fent 10.000 quilòmetres a l'any, jo em compro un cotxe tradicional. I fent-ne 25.000, 30.000, 40.000 o 50.000, no tinc cap dubte, me'l compro elèctric i ho peto i l'amortitzo, però de carrer.
Aquí és on volia portar jo, que moltes vegades ens focalitzem en l'adquisició. I el que s'ha de mirar és el cost total per l'usuari. Llavors, a l'Institut Català d'Energia justament tenim una calculadora que ajuda els usuaris a tenir en compte això. És a dir, que un cotxe el tindràs al voltant de 8, 10, 12 i els anys que toqui. Llavors, realment, comparar només el cost d'adquisició considerem que és un error, perquè hi haurà un consum important durant l'ús d'aquests vehicles. Per tant, l'adquisició a dia d'avui és més cara, és evident, per això hi ha aquestes ajudes i aquest paquet del Fondo Nacional d'Eficiència Energètica, però a poc aquesta diferència es va escurçant i esperem que els propers anys, doncs, realment cada cop la diferència sigui més curta.
No, és cert que podem posar un carregador a casa, com actualment tant en una casa particular com en un garatge comunitari, com es pot ja fer perfectament i a un cost raonable, doncs sí que surt a compte, i estic totalment d'acord amb tu que el que has de mirar és el cost total de la vida útil d'aquell vehicle, no? No deixa de ser un medi de transport amb el qual l'hem d'amortitzar. I avui en dia, doncs sí, s'amortitza, sí.
I creus que la marca us ajuda? És a dir, la marca, tu creus que en el vostre cas que Hyundai aposta de veritat? És a dir, que l'aposta de Hyundai és de futur en el cas de l'elèctric?
Sí, Hyundai té molt està molt a sobre d'aquest tema. Vam començar amb els híbrids endollables, que és una part d'un vehicle que no l'hem d'oblidar, està allà, i és una alternativa molt interessant avui dia, i potser no tan cara com un elèctric pur.
Clar.
Vale. I ara també Hyundai, doncs, ha sigut pionera amb el que parlàvem abans, que ha sortit amb el tema de l'hidrogen, vale, amb el Hyundai Nexo, que el vam veure no fa massa aquí a Barcelona, amb la marató i la mitja marató de Barcelona, el vam portar i anava davant al cap de cursa. No?
Sí, hem de dir que el Josep Artés, em penso que ha estat el primer concessionari de Catalunya en portar el Hyundai Kona elèctric perquè la gent el provi. Jo vaig tenir l'oportunitat de provar-lo, vaig fer un Barcelona-Viella amb una temperatura en alguns trams de 3-4 graus positius, plovent, neteja parabrises, carregat amb 4 persones, maletes, etcètera. I em va sobrar un 20% de bateria.
En el cas del Kona, a més, afegeix una cosa que fins ara no teníem, la gent que apostàvem per la mobilitat elèctrica, i en general que apostàvem pel medi ambient, que és el glamour.
Correcte. És un SUV que està tan de moda. Exacte. I entrem en
un SUV
de plaer.
Perdona,
no has de renunciar.
Ho has dit també.
No has de renunciar. Que era una de les primeres renúncies que feia.
Correcte. Sí, el disseny és la primera renúncia que feia i està fent encara avui en dia el propietari del futur propietari d'un vehicle elèctric.
Exacte.
Ara ja hi comencem a estar a dins, no? del còctel de compra, vale? Amb aquest cotxe o amb el Nexo que parlàvem d'hidrogen, que encara aquí a Catalunya, per desgràcia, no tenim hidrogeneres, vale? Però en el moment que hi siguin, doncs crec que serà una alternativa molt interessant de conèixer-la a fons i poder veure com amortitzar-la.
Molt bé.
Mira, afegint temes de models de cotxe, jo penso que una data molt important és el 31 de desembre del 2020, és quan s'acaba el termini que ha donat la Unió Europea a alguns països que han demanat la moratòria per complir el nou rati d'emissions. Per tant, molts fabricants el que necessiten fer és treure vehicles que contaminaven molt i afegir-hi vehicles molt sostenibles i majoritàriament elèctrics. Per tant, una primera fita molt important serà que al llarg del 2021, quan aneu a qualsevol concessionari, no trobarem pocs vehicles, sinó que començarem a trobar un ventall de vehicles que podrà satisfer qualsevol necessitat que tingui un usuari.
Es parlava, perdona, de 150 vehicles diferents aproximadament el 2021.
Correcte, exacte. Crec que les xifres deien que passàvem, sumant entre elèctrics i híbrids, gairebé duplicàvem o triplicàvem els models de vehicles que aniran sortint al llarg dels propers mesos i durant el proper any.
Vosaltres, des de la vostra perspectiva de concessionari de tota la vida, teniu la idea de que això és irreversible?
Això és irreversible, sí. La mobilitat elèctrica és irreversible, però
que conviurà durant molt de temps.
Conviurà amb molt temps i crec que no la matarà del tot amb altres tipus de combustible. La benzina hi seguirà sent, amb motors molt més eficients de combustió interna, amb menys CO2, amb menys emissions de CO2, etc. El dièsel hi seguirà sent, doncs, sobretot pel tràfic rodat a nivell de furgonetes i tràfic lleuger. Passant i lleuger serà una mica la mobilitat aquesta. I després sí que entraran altres combustibles, com és l'hidrogen, com és el gas, el GLP, el gas liquat, del petroli, el gas natural, etc. Cada marca, doncs, suposo, n'hi ha apostant per les seves tecnologies, igual que entraran en vigor, doncs ara molts d'aquests que parlàvem, d'aquests 150 cotxes d'aquí al 2020, hi hauran molts microhíbrids, vale? O híbrids suaus d'aquests, amb tecnologia, doncs, de 22 o 48 volts, que ajudin a fer els starts-stops i l'engegar i la parada amb sistemes elèctrics. Per què? Per això que parlaves tu. vale? Que hem de baixar les emissions mitges de, la, de, qualsevol, de qualsevol gamma de vehicles de qualsevol marca. Si no, no passarem les normatives.
A mi m'agradaria posar èmfasi, Lluís, abans que comentaves la calculadora. Mm. És a dir, posem algun exemple. Clar, no és el mateix, jo crec que per dins de la ciutat de Barcelona, anar amb un elèctric, al final dius, escolta, què has d'anar? Del carrer Montaner al carrer Numància no té sentit. És a dir, ves caminant, ves amb el metro, amb l'autobús o amb la bicicleta, i ja està.
Correcte, sí.
Però hi ha un tipus d'usuari, i ens ho dona cada matí o alguna franja horària a la tarda, però sobretot cada matí, que és aquell mapa continu de trànsit que donem a TV3, amb totes aquelles zones vermelles que ens diuen que milers i milers i milers de cotxes venen a la primera corona metropolitana des de la segona i molt més enllà del territori. Aleshores, dic jo, el que ve de Martorell doncs no passa cap peatge, però imaginem l'habitant que ve del Vendrell i diu que cada dia, per estalviar-se uns calerons, fa les costes del Garraf perquè no ho pot pagar, i a la tornada fa els túnels de Vallvidrera, perdó, del Garraf, o a l'inrevés. Aquest usuari amb els peatges es pot estalviar molt més. Per tant, és una calculadora potser mitjana, però si sumem els peatges,
correcte,
podem anar més enllà.
Cadascú se l'ha de fer mida, i ara mateix, els últims anys, el tema dels peatges, aquesta bonificació que fa la Generalitat de Catalunya, realment és molt important, i veiem un increment important en aquestes vies que estàs comentant. Vull dir que seguint una miqueta els usuaris que utilitzen els descomptes, les bonificacions dels peatges, doncs es veu aquest increment de mobilitat elèctrica i altra mobilitat. Que jo després discrepo de que els altres combustibles continuïn. Ho haig de dir abans que passi per alt, que
no podré... La calculadora, sí. Quilòmetres. Què us surt?
Què us surt? En tot cas, el que sí que veig claríssimament és que és a dir, l'administració i els concessionaris insisteixo en el caràcter no ONG dels concessionaris, l'administració els hi heu de donar un suport, això ha d'estar claríssim, és a dir, els que hem tingut la sort, la fortuna d'anar a Noruega i veure com surten allà els Teslas classe X com rosquilles, m'entens? I dius, és que em donen el 50%.
Correcte, però
m'ho dona el concessionari, no l'administració. És a dir, el venedor, aquell home que m'està fent la compta, ja m'aplica en aquell moment.
No, a Noruega, el cas concret de Noruega, que és el que té més èxit, que més del 50% de les noves matriculacions ja són elèctriques, és perquè està exempt d'IVA completament la compra, cosa que a la Unió Europea això no es permet.
D'acord.
L'IVA a la Unió Europea està controlat i hi ha unes coses que poden tenir IVA reduït i exempt, i una d'elles és que, si volgués que Catalunya o Espanya no pot decidir aleatòriament que decidim que els vehicles elèctrics no tenen IVA.
Ja.
Llavors, es busquen altres mecanismes, que evidentment les ajudes fiscals sempre són les mateixes. Una de les queixes que sempre hem fet, i crec que estem d'acord amb això, és que els ajuts que hi havia fins ara, aquests ajuts que estem parlant, d'aquests 7,1 milions d'euros que estem repartint aquestes setmanes...
Són engrunes.
Doncs, són engrunes, però fins ara eren molts menys, i a sobre generaven un efecte pervers, que és que la gent esperava fins tenir les subvencions, no hi havia un calendari clar del govern de quan es traurien, i quan es treien s'esgotaven rapidíssimament, normalment en menys de 24 hores.
Per això dic que per ells era una pedra a la sabata el cotxe.
Correcte,
elèctric.
Sí, era contraproduent i tot.
Clar.
Però això, realment han ficat uns requisits que són molt estrictes, perquè realment ara amb les ajudes per obtenir un vehicle elèctric necessites tenir un vehicle de més de 10 anys que estigui a nom teu els últims 12 mesos, que hagi pagat els impostos, evidentment, i a més que tingui la ITV vigent. Llavors, ja, és a dir, el concepte és molt lògic, és a dir, traiem un vehicle que consumeix perquè s'ha de demostrar que es desballesta, és a dir, realment surt del mercat i n'incorporo un completament net i lliure d'emissions. Que aquí podrem discutir d'on ve l'energia elèctrica, però és un altre tema, i cada cop és més renovable i podem fer-la 100% renovable. Per tant, realment és el camí a seguir. Però realment, gent que tingui aquest cotxe més de 10 anys a nom seu i compleixi tots aquests requisits, n'hi ha pocs. Per tant, aquest any les ajudes no s'han acabat en 24 hores, sinó que a nivell de particular encara tenim pressupost
disponible. Però vosaltres les ajudes, sincerament, són un incentiu o encara ja és molt difícil, ho estan posant molt difícil encara?
Jo crec que aquest any estaven bastant ben dissenyades a nivell d'usuari, sobretot amb el filtre aquest de desballestar un vehicle de més de 10 anys i amb 12 mesos d'antiguitat, perquè així evitaves l'especulació de compro el cotxe ahir i el doc de baixa avui.
Això era 99 de cada 100.
Correcte, doncs això és un filtre molt important i això ha frenat molt. Sí que és veritat que bueno, l'ajuda era important, són 5.500 euros
en
un vehicle, el qual són molts diners, I bueno, jo crec que estaven molt ben dissenyades. Que ens ha fet un efecte de m'espero comprar el cotxe? Sí, la gent s'ha esperat, però després no tothom que s'esperava potser s'ha refredat perquè han tardat molt des de que ja, ja sortiran no, el temps, el mes de febrer es va publicar el BOE, s'han posat en marxa ara aquí el mes maig. De maig pel sol automòbil, si no recordo malament, van anar més o menys les dades i ens hem trobat una miqueta amb això, no? Ha sigut un revulsiu? No, però sí és una gran ajuda i la gent que vol, doncs, bueno, ja se't posa el cotxe amb un preu bastant raonable per poder-lo comprar i tenir ja tenir-la com a mínim el cistell de compra.
Jo afegint i comentant una miqueta allò d'abans, els estudis que estem seguint una miqueta, el que veiem és que aquest cost total per l'usuari al voltant del 2025, i com sempre són estudis, qui vulgui que digui el 2024 i qui vulgui el 2027, s'equipara. És a dir, el fet de que les bateries no deixen de baixar de preu i el fet de construir cada cop fabricar més cotxes en massa, el que fa és equiparar el preu del cost del vehicle de combustió amb el cost del vehicle elèctric.
Aquest és el pronòstic que fa la Unió Europea i que fan els últims estudis que estan fent Bloomberg i que s'estan fent els economistes.
Sí. Sí. Suposo que per aquí val el que li volia rebre.
Exacte. Quan tu vagis a un concessionari i et trobis un cotxe que és net, que orgullós de portar-lo, que no tindràs cap problema en cap ciutat del
món,
que no tens res... És a dir, el 2025, 27, 28 és igual l'any. És a dir, quan entris, és que
ja està.
Els que comprin el de combustió ja serà per amor, una mica per tenir una cosa antiga. És a dir, ja serà un usuari que vol una cosa correcta. Llavors, evidentment que hi haurà lloc per aquest sector, però serà molt petit perquè normalment la gent acostuma a transicionar i aprofitar tots els avantatges que té la mobilitat elèctrica afegit amb les plaques solars i tot això.
Calculadora. Va, algun exemple.
Algun exemple de...
Sí, de quilòmetres anuals que faci una persona, vosaltres que ho heu comptat.
Normalment, el que has dit abans era bastant correcte. Vull dir, al voltant de 20.000, 25.000 quilòmetres, a dia d'avui ja surten, això sense comptar els casos particulars,
tenint,
peatges.
Tenint el...
això depèn del volum que faci, perquè aquí comptem el cost energètic, sobretot.
Sí.
Si tu hi afegeixes el tema de peatge, defendent a quines zones, automàticament tot això encara et va millorant. Si utilitzes zona blava, encara et va millorant. És a dir, que la calculadora que tenim, el que agafa és el que podria agafar qualsevol usuari de Catalunya. És a dir, entrant a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia, podem trobar això, i després ja te l'has de fer una mica a mida de dir, ostres, mira, jo estic al litoral, estic a Sitges, qualsevol ubicació d'aquestes, i vinc cada dia. A més de la calculadora, sé que m'estalviaré cada setmana X diners del peatge. Per tant, tot això ho vaig amortitzant i ho recupero ràpid.
Un altre tema. En els últims 5 anys, evolució de les vendes a Catalunya, les últimes dades que teniu, m'imagino, de la Direcció General de Trànsit.
Correcte, sí, la Direcció General de Trànsit ens va passant les dades. Les que tinc més graficades són els últims 3 i amb tants percents perquè s'entengui. És a dir, que si comparem el gener-març del 2017, el tant percent de noves matriculacions era al voltant de 0,6%. Si passem un any, el 2018, estem al 1%. I aquest any, el 2019, estem al 2,8. És a dir, que realment l'evolució aquesta...
Ah, hem triplicat, pràcticament.
Correcte, i és que tot encaixa. És a dir, cada cop hi ha més missatge, cada cop els vehicles donen més prestacions.
Més marques,
més models. És a dir, que realment, a poc, bueno, i no, per no parlar, que suposo que en parlarem, de la xarxa d'infraestructura de recarga. És a dir, que la gent, quan compra el vehicle, el primer que es pregunta és, bueno, i ara com carregaré això, no? El fet, una mica l'estratègia que vam dissenyar el 2016, de dir, quan la gent vagi al concessionari, la manera que podem ajudar més fàcilment nosaltres, amb el pressupost que té la Generalitat de Catalunya i el que va pensar l'Institut Català d'Energia, és dir, que trobi un mapa on realment vegi que qualsevol ús que vulgui fer, independentment de la bateria, perquè cada cop s'utilitzarà menys, perquè cada cop la bateria té més capacitat. Però posem-ho fàcil...
Sortirà amb les necessitats fetes de casa al matí.
En aquest sentit, això és l'òptim. La decisió del Ministeri de Transició Energètica, de Transició Ecològica, d'incorporar una càrrega elèctrica a cada bencinera de l'Estat, que va donant moratòries, pobre ministre, perquè la van ofegant del sector de l'automòbil, però es veu que això ja és ferma, aquesta decisió ja és ferma.
És ferma, però...
Aquest argument s'ha acabat. Perquè tu aniràs en tant que hauràs d'anar a repostar.
Sí.
Si hi ha un carregador elèctric, s'ha acabat l'argument de que no... Ui, que complicat, i això on carrego? Si aquesta normativa s'acompleix, que tinc la sensació de que s'acomplirà, s'ha acabat aquest argument.
Abans de la resposta, petita pausa. S'haurà acabat aquest argument?
Totalment, però independentment de la llei aquesta que s'està treballant, que només és per una certes gasolineres. Han de tenir un volum de ventes força elevat. És a dir, no obliga totes, perquè obligar totes seria molt restrictiu en alguns casos.
Alguna
és realment
d'aquestes que
depenent,
no entra cap cotxe.
Correcte.
Home, però, la Diagonal Passeig de Sant Joan, no, segurament.
N'hi haurà moltes d'aquí, però una mica la nostra visió és, a dia d'avui hi ha 71 estacions de recarga ràpida. Ara mateix estem a punt de treure el pla PIRBEC, l'última edició, que en aquest cas ens ajuden sobretot els municipis, perquè volem que hi hagi punts de recarga ràpida a qualsevol comarca de Catalunya. Per tant, ens queda una zona per cobrir, tornem a treure gairebé 1 milió d'euros perquè aquests municipis puguin demanar i que qualsevol comarca tingui una estació de recarga
Catalunya
ràpida.
Catalunya Central, Ponent, Pirineu...
Tot el que seria cap al nord de Lleida, tota aquella zona és on ara dia hi ha més necessitat.
Saps per què t'estic dient tot això? Perquè nosaltres pensem que tothom pensa com nosaltres quan va comprar un cotxe.
I no.
Però ells poden dir la realitat.
Clar.
I la realitat és que la gent no és una friqui que va mirant el mapa d'electrolineres. Hi anirà un noi o una noia que vol un cotxe maco, que tingui tota la seguretat, totes les prestacions tecnològiques del moment. Escolti'm, si és elèctric, benvingut sigui, però si el fet de ser elèctric a mi em limita...
O em costa molt més car, prefereixo pagar-ho cada mes amb benzina i despeses que no pagar-ho al començar.
Quan ens preguntem per què no avança el cotxe elèctric, perquè està inventat, tot i que són asiàtics, perquè gairebé tots ells, Toyota, Hyundai, Nissan, són ells els que estan tirant el carro, nosaltres estem adormits, però ells ja ho estan fent. Però
correcte.
I la resta, què està fent?
Nosaltres, i jo sóc partidari de que o les coses són fàcils o amb difusions costarà molt arribar.
Evidentment que sí.
Per tant, tots aquests punts de recarga els tenim amb un visor que és accessible en dades obertes i qualsevol operador que estan començant a venir de vehicles automàticament carreguen informació d'aquestes estacions de recarga que han estat impulsades per la Generalitat de Catalunya, per l'Institut Català d'Energia, de manera que pot tenir informació en temps real de si està carregant, de si està lliure o si està fora de servei. I totes les noves, amb aquests 7,1 milions, 3 milions són dedicades a punts de recarga. És a dir, per tant, en 3 anys n'hem posat 100 i ara, amb la quantitat de pressupost que tenim ara, en un any en posarem aproximadament unes 100 més. És a dir, que n'hi haurà entre
200... Què vols
dir?
Que d'aquí 12 mesos hi haurà 100 punts més de ràpids?
Correcte, perquè les sol·licituds que tenim del que ens han arribat realment dona per això.
Què
I no
dius?
Només, sinó que no hi arribem. El pressupost ja se'ns ha esgotat.
Una consulta ràpida. Vosaltres doneu garantia als FATS, als carregadors ràpids? Hi ha marques que no donen garantia a la càrrega ràpida.
Hyundai no diu res. No, sobre això, pots carregar amb el que vulguis fins
jo
a...
Jo anava a dir una fins, marca fins que el primer no. Quan obres el és...
No, pots dir-la. No, aquí no. Diem noms sí. I cognoms, bueno, aquest programa.
El primer Leaf que jo tenia venia un adhesiu així.
No, el primer Leaf, sí, ara ja no.
Si carregues amb càrrega ràpida, s'anul·la la garantia.
Hi havia molta por de si la bateria perdria molta part de la vida útil o no, però s'ha vist que les càrregues ràpides i cada cop l'electrònica va millorant molt i sí? L'impacte sí, sí. No és molt significatiu.
L'arc... t'ho explicaria un enginyer. Tu ets enginyer, no?
L'impacte que fa quan fas càrrega ràpida és molt fort al principi. Sempre es fa el símil de que tens molts dipòsits i el que vols és omplir-los tots d'aigua al mateix nivell.
Aquí.
Si tu fiques una canonada d'aigua de cop, és a dir, deixes clar. Caure molta aigua de cop...
Se pot morir aquest.
Exacte, un es carrega, l'altre no, es desequilibra, i llavors el que s'intenta és carregar-los tots. Per poder fer això, el millor és carregar a poc a poc i anar col·locant una miqueta d'aigua tot arreu. Per tant, una miqueta s'intenta arribar a això, però a dia d'avui es troben solucions a tot.
Vosaltres ja no. Vosaltres oferiu garantia...
Les nostres bateries carreguen com a màxim, em sembla que 60 i escaig de màxim en monofàsic i ja està, no hi ha cap problema. O sigui, fins aquí pots tirar.
Això també és un... Jo estic convençut que el cotxe elèctric està per inventar encara, però que el comencem a tenir...
No, ja està aquí i és una realitat i el tindrem i les coses aniran evolucionant, les bateries tindran més càrrega, carregarà més ràpid, els carregadors també donaran molt més rapidesa.
El perfil del client del cotxe elèctric és aquest,
és un friqui
del medi ambient.
Hi ha de tot. Sí que els que estem en foros i grups d'aquest tipus, sí que a vegades quan tu mires des de fora es veu molt friqui el tema, no? Però la gent que ve als concessionaris a preguntar i a provar els vehicles, cap problema. O sigui, són gent normal.
Són normals.
Sí, són normals. No.
Jo visc en un poble que té una renda... Jo sóc l'excepció, però és un poble amb una renda elevada, que és Cabrils, i cada vegada hi veig més... cotxes elèctrics, de gent que hi dic què fa aquest tio o què fa aquesta tia amb aquest cotxe?
Està a moda.
Exacte.
Està a moda.
Ja està.
O sigui, és, la paraula és, depèn on t'estiguis i depèn on et moguis i tal, ja comences amb un cotxe elèctric.
Aprofitem-ho. I a més, el que estàs dient, amb cases unifamiliars, fora de Barcelona, que has d'anar i tornar, que fas quilòmetres cada dia... És que els números surten. Vull dir, no cal esperar més.
A veure, hi ha un perfil d'usuari que fa 30 anys es va desplaçar amb aquesta, amb aquesta onada de creixement metropolità, etc, etc, i que de viure al centre de ciutats ara hi ha una mobilitat molt bèstia, i per tant,
però jo estic d'acord amb ell que és el cas de la moda, perquè aquesta persona, aquesta dona en concret, i anava amb un Hammer quan jo vaig arribar al poble fa 20 anys.
Què
dius? Anava amb un Hammer a portar el nen a l'escola Bressol. I era un món elèctric, m'entens? Que dius, això és una esperança de que alguna cosa està passant al mercat.
Ja no, sí, però segurament li importa poc el medi ambient.
Val, és igual. És dir, però si no, ne vero ben trobato, que diuen
correcte,
els italians.
Exacte, correcte, exacte.
Sí, no, que estem d'acord, ja ho saps. Però
perquè
bé, jo et porto una mica la contrària.
Amb arguments de medi ambient i de salvar les balenes. I de que no vendran els cotxes que necessiten. Vosaltres heu de vendre una pila de cotxes cada mes.
Els hem de vendre, intentem assessorar el tipus de mobilitat que necessita cada client que ens arriba. O sigui, no tothom necessita un motor de benzina amb 10.000 quilòmetres ni fa el mateix recorregut. O sigui, els que vivim a Vallès, per exemple, i treballéssim a Barcelona, un endollable o un elèctric és fantàstic. Per què? Perquè el consum és quasi zero. O sigui, jo vaig i torno a casa, l'endollo vespre a casa, l'endollo aquí a la feina o un carregador ràpid, i el meu consum, i jo no faig 450 quilòmetres cada dia. És a dir, el meu temps de recarga és mínim, són 2 hores al dia, no són tota la nit. Per això dic que l'avantatge del cotxe elèctric és aquest, que no cada dia has d'anar carregant els 450. Oh, és que tarda molt en carregar-se. No.
Aquest tema del preu, és a dir, socialitzar el cotxe elèctric, arribar a tenir un cotxe de...
Acabaríem amb aquest argument, amb un minut de resposta, i un altre tema també de preu econòmic que li vull preguntar al Lluís.
Un elèctric de 8.000, 10.000 euros, això estem molt lluny encara?
Jo crec que sí. De moment. Hi ha alguna cosa per internet que comencen a dir que alguna marca xinesa que ha de desembarcar a Europa pot portar alguna cosa així. Jo ho desconec. I ho veig molt lluny en quant a capacitats.
I segona pregunta, Lluís. Deies que gairebé, em sorprèn la xifra, 100 municipis, 100 punts, podríeu tenir nous de càrrega ràpida en un any. Això és una bestialitat. Això vol dir que la distribuïdora elèctrica, en aquest cas Endesa, que és la de Catalunya, ha baixat els 4.000 euros aquells nefastos de potència que s'ha de pagar?
No, continua sent una barrera. Continuem parlant a nivell estatal per veure si es poden trobar solucions a reduir aquest terme de potència. L'únic el que estan veient és que cada cop hi ha més usuaris. El sector privat, que fins ara no jugava, és el que ara s'està mobilitzant, i per això hem tingut totes aquestes sol·licituds. És a dir, fins ara tiràvem de municipis que ens estaven ajudant i posaven els punts de recarga. I aquest any podem dir que és el tret de sortida en què el sector privat comença a veure un volum suficient, o comença a voler posicionar-se, o comença a vendre's la marca de que s'està posicionant. I per tant, ens va molt bé. Però els preus encara hi són.
Jo tinc la sensació de que això precipitarà. És a dir, el canvi de la mobilitat cap a l'elèctric ens sorprendrà a tots, concessionaris, marques...
Estic convençut. Jo amb aquestes xifres que estem plantejant, tot i que el punt de sortida
de 0,2
continua...
a 3% en 3 anys.
Sí.
Cuidado.
Ho deixem aquí, no hi ha més temps. Li demanarem al Lluís Moré o a qui sigui de l'Institut Català d'Energia que volem alguna exclusiva els pròxims mesos d'aquests 100 punts, perquè hi ha molts usuaris d'aquests friquis en els blogs que estan esperant com
encantats,
i que són oients d'aquest programa i que demanen.
Ens anirà molt bé, llavors.
Josep Artés, direcció de Hyundai Terrassa Solmecar Motor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres,
Lluís Moré, un plaer, com sempre, cap d'àrea d'estalvi i eficiència energètica de l'ICAEN, el que té la pila dels ajuts a la seva taula.
En breu rebreu respostes.
Perfecte.
Prioritza el Hyundai.
José Luis Gallego,
vinga,
un clàssic en
bé
aquest programa.
Vinga.
Adéu.
Adéu.
El concurs.
Pregunta, les autonomies reals, remarco aquest adjectiu, reals, dels cotxes elèctrics ja s'acosten als 200 o als 400 quilòmetres, n'hem parlat. Premi, un lot gourmet de diferents tipus de mel, fantàstiques, a més de 2 barres de torró, tot això gentilesa de mels i torrons alemany. I de la setmana passada, el Meteoscapades, Meteoambient i Meteotemps conjunt, ja l'hem citat, el guanyador a la secció Green Empresa i Comerç.